haver cedit un temps a l'entrevista i fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va insistir tant com va poder en la doctrina de la Immaculada Concepció de Maria contra l'opinió llavors ortodoxa de Tomàs d'Aquino. Però a Llull l'essència divina s'havia d'utilitzar, una manera doncs, de fer-ho era provinent del cos de Maria per donar lloc a Jesús. Això era impensable si aquesta matèria no era absolutament pura, fet pel qual tan sols era possible si la pròpia Maria hagués estat concebuda sense pecat. Aquestes idees van portar a la persecució pòstuma de les seves obres per l'inquisidor Nicolau Aymerich. Com que el rei Pere el Cerimoniós va protegir la memòria de Llull, l'inquisidor va acabar expulsant de Catalunya i finalment de l'Església Catòlica, han acabat de per acceptar el dogma proposat per Llull. A Ramon Llull se li va atribuir nombroses obres alquímiques, però són totes apòcrifes. Entre les més conegudes hi ha el Liber de Secretis Naturae, seu quinta essència, el llibre dels secrets de la natura o de la quinta essència, en el qual el seu de Llull sosté que mentre que Déu només pot fer el bé, l'home pot caure en el mal perquè només disposa del poc del foc per ser purificat amb les coses terrenals. Però, amb l'ajut de dels principis essencials i de la fe, pot dur a terme les transmutacions naturals i arribar al bé. La tria entre el bé i el mal és responsabilitat del lliure albir, que en una conseqüència de la ignorància humana, la qual, però, és fruit de la voluntat divina i per això també és un bé.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing after
all. El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Paraules d'amor. Un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Ens trobem a les portes del Pont de la Puríssima i molts dels que ens escolteu ja esteu fent plans per aprofitar aquests dies. Preparar el Nadal, una sortida en família, anar al cinema o bé organitzar un dinar d'amics. És el moment de gaudir del nostre temps de lleure, perquè si ho tenim planificat, ho aprofitarem millor. Anominem temps lliure a les activitats que no són vinculades a la feina ni a les tasques domèstiques de casa. Tampoc compten els temps de dormir o els àpats, que són activitats fetes per necessitat, sinó que les activitats d'oci són les que fem sense cap obligació i de manera voluntària. A l'antiga Grècia era el temps que es dedicava a reflexionar sobre la vida, les ciències i la política. Per això avui a Ràdio Estel parlem de temps lliure, perquè aquest sigui més productiu i també per poder-ho compartir en família. Però aprofitar el temps no vol dir fer mil coses que ens deixin esgotats, sinó que també hem de procurar descansar. És fonamental per al nostre equilibri personal tenir moments per a nosaltres, tant per llegir com per escoltar música o simplement per poder tenir una bona conversa amb aquells que estimem. No hi ha res que ens ompli més d'energia que el temps ben aprofitat, ja sigui pel que fa a la vida social, en el teatre, o si hem pogut dedicar una jornada a fer esport. En canvi, deixar passar la tarda sense cap activitat concreta ens fa sentir més cansats, més apàtics i amb més sensació d'haver perdut el temps. Per això avui us hem preparat un Paraules d'Amor on els nostres orientadors familiars ens donaran idees per compartir el temps de lleure amb els fills, idees per fer família i, com no, també per dedicar algun temps a cuidar de la nostra parella en exclusiva. Perquè la feina de fer de pares també implica ser exemple. I igual d'important és que ens vegin treballar amb rigor i responsabilitat com gaudir del nostre temps lliure sense pensar en feina i entregats al 100% a la família. Avui a Ràdio Estel aprenem a educar en el temps lliure. Comencem. Doncs estem escoltant Clocks, els rellotges de Coldplay, perquè avui parlem de temps, parlem de temps lliure. I el que és important d'aquest temps és aprofitar-lo. No volem perdre el temps, sinó fer coses d'aquelles que ens fan perdre la noció del temps. Doncs avui a Paraules d'Amor tenim una horeta des d'ara i fins a les 9 del vespre per dedicar-la al temps lliure i com ajudar els fills a gaudir d'aquestes estones. Doncs per donar-nos consells ja tenim els nostres orientadors familiars del FERT aquí preparats, que també són pares de família i de ben segur que han hagut de planificar moltes estones, ponts, vacances... Tenim amb nosaltres a la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
També tenim en Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs dèiem que són orientadors familiars del FERT, col·laboradors habituals del nostre Paraules d'Amor, i avui parlem de temps lliure perquè se'ns acosta un pont i els nens tenen festa a l'escola i molta gent segurament ja està planificant què faran. En sabem d'organitzar el temps lliure o encara és l'assignatura pendent? Organitzem molt bé la jornada de treball...
Home, no.
Però
no,
el temps lliure no,
no
tant.
No és difícil.
No és difícil organitzar-ho, no?
Però sí que cal organitzar-se una mica, perquè si no et poden passar aquests 4 dies que venen...
Escarxofats al sofà,
sí,
no?
Sí, sí, clar, llavors això seria molt, molt trist, no? A mi m'agradaria, sobretot, bueno, el temps de... Ara que et sentia començar l'editorial, no? I deies que és un temps, el temps d'oci, és un temps per descansar, per fer coses diferents, perquè descansar no és no fer res, sinó fer altres activitats
altres
diferents
coses.
Que durant l'horari doncs, professional o escolar no podem fer.
Això ho retenim, eh? Descansar no vol dir no fer res.
No fer res,
és fer
clar.
Coses diferents.
Sí, sí, sí.
Descansar
sí.
És fer coses que no fem habitualment.
Gràcies. Dies,
volia dir que encara que venen dies doncs, de molta intensitat i de cara ja al Nadal, que les mares de família o les persones que porten el pes i la responsabilitat dels àpats i de les...
De rentaplats, rentadores, planxa...
Que, per favor, també descansin i tots els altres membres de la família es posin al servei de que la mare o qui sigui que s'encarregui del pes fort de posar-se al servei de, perquè
si ho delegui no, tranquil·lament que, aquests dies
clar,
que sense
també
és
temps d'oci per la mare, insisteixo que normalment o les àvies són les que porten
el pes de la logística familiar.
Sí.
Temps per fer coses diferents i el primer consell
descansar.
Que descansem i no, deleguem una mica les tasques domèstiques
sí,
que a vegades
perquè,
són molt feixugues.
Si no, encara és pitjor.
Jo penso que aquest temps ha de servir una mica per afinar la nostra tarannà, és a dir que podem caure amb els dos extrems, no? Amb aprofitar el temps, vulguem fer moltes coses. A veure, abans també quan parlàvem de coses que s'han de fer, que és canviar i fer altre tipus de coses, s'ha de pensar que no sempre aquestes coses comporten un moviment de les mans i dels peus. Vull dir que...
Molt bé.
Pensar...
Que no són coses físiques d'intensitat alta, no?
Organitzar-se, exactament. Aquell moment que dius, bueno, a veure, que m'estic fent això i allò, i reorganitzar-se, això és una activitat que a vegades també convé, perquè si no ens tornem uns grans activistes, no? Sempre fem moltes coses, ens movem, i aquest podria ser també un dels perills que té el tindre un temps lliure, no? Que ens estressem, que volem fer tantes coses, hem d'aprofitar tant les hores del dia... que acaba sent una cosa que...
Home, però això és fantàstic, estressar-te perquè tens molts dies de lliure, has de dir, vull fer moltes coses, no? I sempre és el contrari de no tinc temps.
Sí.
No. Però és que a vegades el perill és aquest també, tenir tant, o sigui, tenir temps i emplenar-lo amb tantíssimes coses que acabem també esgotats.
Ja. Yeah.
I després a sobre, és que no he tingut temps de fer no sé què, i t'has estat una cosa pum, darrere l'altra, i tampoc és això, o sigui, no es tracta de que el temps d'oci serveixi per encara
esgotar-se. Arribarem a la feina, no? Com han anat aquests dies de descans? Estic més cansat que quan treballo, no?
Que torno a la feina.
Menys mal, i per fi sec. Aureli.
De tota manera, tot i que és molt adient això que esteu parlant d'aquests dies, i tot això està molt bé perquè ara doncs hi ha un pont, i tal, bueno, vindrà i al Nadal i tal... Però, de tota manera, em sembla que la idea és que això sigui un plantejament general de sempre.
Això és veritat.
En el sentit, doncs, de que si un analitza i el temps que té, si no es planteja res, és probable que perdi molt de temps. I és probable que de tant en tant digui, ai, no tinc temps de... I a millor simplement que no es planteja. Diu, té 24 hores, bueno, dorms 8, etcètera.
Sí.
I jo dic, aquí, una mica per posar qualitat, l'examen l'ha de fer un cadascú, eh? Però dic, a veure, des del punt de vista de cultura, doncs mira, fa temps que no llegeixo res, però, no sé, plantejar-se. I a millor dir, hauria de dedicar un mínim, eh? L'articulet cada dia, o no sé, o cada dos dies, alguna coseta. O dius, servei. Perquè hi ha gent que li posen les coses, estava dient doncs, que aquests dies doncs, que els altres treballen. Però jo parlo de, habitualment, hi ha gent que millor ja li posen el plat a la taula i no fa res més. Un moment, servei, jo podria fer alguna cosa, perquè podria fer-la. Fas la llista, no? O per exemple, formació, diguéssim, des del punt de vista de la teva formació. Però, doncs hi ha la formació cultural, la formació espiritual, la formació... Cadascú veurà on té el forat. I si un realment es planteja des del punt de vista de la qualitat i fa un petit llistat, se n'adona, i no dic res, si a més el comptabilitza una mica. Allò de dir, bueno, a veure, i què faig jo avui? I qui he fet aquest matí? O qui he fet aquesta tarda? Bueno, a banda de les hores de feina, no? Bueno, doncs probablement aquest anàlisi a mi em sembla que és molt productiu.
Per tant, ens recomanes, ara que venen uns dies de festa, que pensem una miqueta,
sí.
Fem una llista i dir, jo voldré o llegir o dedicar més temps a...
Sí,
no? Tenir-ho planificat,
sí,
però, a què voldrem dedicar
sí,
el
però,
temps.
Però simplement passar revista si realment amb aquest apartat el tinc en compte. Perquè, per exemple, relacions
sí.
socials, a mi resulta que un pensa, bueno, això ja com que tinc amics... Bueno, un moment, ja fa molt temps, aquest mes, no, aquesta persona ja fa 3 mesos que no l'he vista.
I és una persona, aprofito ara que tinc uns dies per trucar-la,
bueno,
per...
Vull dir, a mi em sembla que per aquí és el que jo volia...
Sí, que a vegades fem moltes llistes de coses del dia a dia, de feina, de supermercats, però de com organitzaré una tarda que tinc lliure, no? Doncs això potser no ens ho plantegem tant.
Home, normalment, si un es planteja llegir algun llibre alguna vegada a la seva vida...
I és un pla bo, eh? Tinc un bon pla.
I si a més el llibre és bo, ja, bueno...
Si a sobre el llegeixes, no només ho planifiques...
És fàcil que tinguis una cua de llibres que has comprat amb la millor intenció de llegir-los i que la vida no t'ha donat per tant, no?
I fan aleshores una pila allà a la toaleta de nit empolsinada, no?
Un s'ho pot organitzar. Uh-huh. Al mateix temps, si som unes persones que estem disposades a vendre molt car el temps lliure dels nostres fills, és molt probable que els nostres fills se'n donin compte, fugin i estiguem hores, i a lo millor dies, sense veure'ls, perquè, clar, els hi estem organitzant massa bé el seu temps lliure. Vull dir que amb això també penso que s'ha de ser, s'ha de comptar amb l'opinió dels altres, de dir, home, què t'agradaria fer? Vine, m'agradaria no fer res. Bueno, doncs no és com per posar-se nerviós.
No
fer
passa res, no?
És estupendo, però quant de temps? Quant de temps? Perquè, va, no fer res en 3 hores és molt no fer res, no? Ara, si vols no fer res perquè ja portes una activitat tan desfermada que necessites una estona per no fer res, home, això també és bo, no? Intenta alliberar.
Però no fer res, Jaume, no fer res no vol dir estar assentat en un sofà mirant a l'infinit.
Bueno, el millor per mi no.
No fer res vol dir sortir a passejar 3 quarts d'hora o una hora,
diari, home,
i això ja és fer alguna cosa. Però no és allà mirar la paret
o
estar o empalmar 3 pel·lícules d'aquestes de la trilogia de no sé què i passar-se 6 o 7 hores davant de la tele. Això sí que és no fer res.
Bueno, aquest és un altre tema, no? O sigui, dintre de les activitats també saber fer una distribució que sigui raonable. Mm-hmm. Perquè, clar, hi han tantes activitats vinculades als mitjans, a l'ordenador, a les maquinetes...
Sèries, també, ara en miren moltes, molts capítols seguits. Les sèries enganxen molt, ara.
Exacte, hem d'equilibrar els temps que dediquem a això als que dediquem a altres coses més raonables i que ens poden anar bé, no? Mm-hmm. Aleshores, home, això sí que és qüestió de veure què fan els... i nosaltres mateixos, no? Perquè, clar, és que ara ja no hi ha edat pel tema de les maquinetes. Veus una quantitat de cares il·luminades i no és per l'alegria, sinó és per la pantalleta de l'aparato que tenen al davant contínuament, no?
Que és el resplandor, no?
El resplandor, no? Però de totes les edats, no? O sigui, escolta'm, el WhatsApp ha sigut, jo penso, el que ha fet que persones que no s'haguessin plantejat mai a la vida...
De moment, de moment. No sabem dintre de 5 anys què passarà.
Bueno, però digue-li el que vulguis. El fet és que home, no es pot dedicar tot el temps a això.
Molt bé. No, jo ara ho veig molt quan vinc amb el tren, amb els Rodalies, que abans llegíem tots i ara tothom estem amb el telèfon, aquest canvi, que abans veies els llibres que estaven de moda perquè els veies als Rodalies i ara costa més de saber què passa.
Home, que això no vol dir que estiguin fent el mateix tots plegats, perquè tots sabem que amb aquest aparellet es poden fer moltes coses, mm-hmm, inclús algunes d'elles
però
molt bones.
Però si els veus teclejant els dits, potser és que llegir no estan, Vull dir que potser el telèfon ens ha tret molta estona de temps de lleure que dedicàvem i ara el dediquem molt a teclejar. Aurelio.
Tot i que al començament, jo almenys, si més no, he volgut posar aquest element de qualitat, és a dir, no només és qüestió de fer coses, sinó de qualitat, també és bo, des del punt de vista negatiu, valorar el mal que fa el no fer res. Vull dir, en castellà hi ha un referent que diu la ociosidad es la madre de todos los vicios. Això es diu així i tal, no? Jo, de tota manera, també, com a anècdota, en un lloc vaig veure que estava escrit en bolígraf en una biblioteca i posava la ociosidad es la madre de la vida padre. Bueno, això vol dir que, des del punt de vista del nostre punt de vista de l'orientació familiar, el que estiguin ocupats, no dic que de qualsevol manera, però que ja és un objectiu en si mateix. Perquè el que no pot fer un noi, una noia, un nen, una nena, és no tenir res a fer, perquè fa malifetes. I no diguem res, el cas de hi ha un jove...
Hi ha un adolescent, no?
Un adolescent. Aleshores, allò del bici, allà, entre cometes. Allà, doncs ja vaig a mirar això, que és pornografia, No, vaig a veure què passa, a veure què passa. O sigui que, encara que hem començat molt bé el programa perquè hem estat dient, no, es tracta de qualitat... De... Però sí, també el fet, el valor, diguéssim, sobretot està ocupat, dius, és qualitat, no sé tu, però estem canviant els mobles, tu. De moment està fent una cosa, que no és això el que s'ha de fer.
Sí, sí.
Però ja això té un valor, perquè el no fer res és fatal.
Importància de tenir-los ocupats perquè no es desviïn cap a altres
això
coses.
Això és el 5, el 5. Després hem d'arribar al 6, al 7, i aleshores que facin un bon llibre, etcètera, etcètera.
També dependrà de l'edat dels fills.
Mm-hmm. Per descomptat, sí.
Val? Hi haurà alguns que no voldran. Nens de 2 i 4 anys que tenir nens de 7, 10, 12 anys, no? A mi m'agradaria també dir que no és que el temps d'oci, ocupar els fills amb activitats, no ha de ser sinònim de gastar. No cal portar-los al Chiqui Park i sortint del Chiqui Park doncs, al paintball i sortint del paintball al cinema i sortint del cinema a les hamburgueses. Sí. També s'ha de fer això,
de tant en tant també s'ha de fer, perquè hem de tenir extras, no?, que són el que dona una mica de salsa a la vida, no?, tenir alguna activitat, doncs, de cost extraordinària, doncs, s'ha de fer, no? Però si es tracta també de fer coses junts i passar-ho bé sense gastar, també és molt interessant, no? I ara l'altre dia vaig estar, aquest cap de setmana passat, a la platja. A la platja no hi ha ningú ara.
Però fa un
temps
fantàstic,
una mica de
fred avui,
no? No, dic a banyar-se.
No banyar-se.
Dic a jugar, a jugar.
Low cost total, eh?
Low cost. Vas a passejar per la platja, no hi ha ningú, no hi ha aglomeracions, no?
Jo aprofito ara...
Obligats, vas a jugar, perfecte.
Això que us recomana la Laura, de fer plans que no costin diners, aprofito que he llegit un llibre d'una família, que són els Dan Miller, que han decidit un any sense fer cap despesa. Com ho veurien, perquè veien que els seus fills, allà on anaven, reclamaven, i tota l'estona era dir, no, no compro, no facis, no, van dir prou. Estarem un any sense cap despesa. Diu que el primer mes...
Es van morir.
Van comprar unes sabates al nen. Alguna cosa puntual. Van arreglar la nevera, van comprar menjar, això sí. Però van descobrir quantitat d'activitats d'oci gratuïtes al seu poble, a les biblioteques, que no implicaven cap despesa. I diu que deixar de comprar els va permetre tornar a connectar. O sigui que és un testimoni molt xulo. Es diuen els Dan Miller, el llibre està en anglès, i es diu Stop Shopping and Start Connecting. Des d'aquí us el recomano, perquè és una experiència xula i han aprofitat el temps lliure al màxim.
O anar a qualsevol dels parcs que hi ha per aquí, per Barcelona. Des del Parc de l'Oreneta, la Ciutadella, hi ha molts parcs molt macos que hi ha activitats per fer amb nens petits, típics engronxadors i tot això, i si no, és igual gaudir doncs, del parc, d'una passejada, pots agafar la bicicleta i anar-te'n a fer el carrilet d'Olot, està una horeta d'aquí, i fas un tram més llarg, de pujada, de baixada... Vull dir que hi ha coses
si busquem,
per fer.
Trobem
hi ha coses.
Coses
per fer. A mi no se m'acudiria mai, però hi ha gent que ho fa, i és molt maco, anar aquests dies a la Fira de Santa Llúcia, però també una tarda entretinguda. És una tradició. Sí. Jo no tinc paciència, però la gent que té paciència que hi vagi. Amb nanos és molt maco. Perquè
a vegades és fer un tribut a la família. Jo sóc claustrofòbic i a mi això em costa una cosa especial. La meva dona ho sap, però a pesar de tot hi anem, no? És la meva aportació heroica.
A la
fe. Heroica,
sí, totalment heroica. Sortiria corrent en qualsevol direcció. Però de tant en tant, un pare de família té que fer alguna cosa heroica per estar preparat. A vegades serà necessari i imprescindible.
És a dir, activitats que podem trobar gratuïtes, sobretot ara a les festes, una d'elles, la Fira de Santa Llúcia. Aureli.
No, jo crec que una vessant que ha de tenir en compte és l'equilibri. És a dir, que una persona equilibrada és perquè la seva vida, doncs, li porta l'equilibri. O sigui, i he conegut, tothom coneix persones que estan capficats en un tema i fins i tot, des del punt de vista de la salut mental, no dic que torni malament, però que no carburen, eh? Dius, aquesta persona no, se li veu que no és feliç, se li veu que està neguitós, se li veu que no està, que li manca equilibri, no? Però el nostre equilibri, i des del punt de vista de l'orientació familiar, això ho dic molt des del punt de vista del programa nostre d'orientació familiar, que els fills, doncs, a veure, que treguin bones notes, però que facin esport. És més, com si fos un deure, vull dir, a veure, és que no li agrada, bueno, doncs no farà aquest esport, però aquest altre sí, perquè ara han de fer esport. Quan tinguin 80 anys no podran fer esport, però ara poden, perquè tenen 8. O sigui que, per a l'equilibri, crec que és sa que tinguis un temps de lleure que et permeti gaudir, descansar i no fer allò que, per obligació, moltes vegades tens que fer. O sigui, des d'aquesta vessant jo crec que s'ha de tenir en compte, perquè dius, tinc una filla que estudia molt, però ja els diumenges no vol sortir, els dissabtes tampoc, no sé què, perquè surti, li hem de dir que hem de sortir. Alguna cosa, allò no li farà un bé. Si més no, socialment serà una mica raret.
Per tant, animar-lo, no?
I
encara que els hi costi, que vegin que també han de gaudir de
tot. No?
I això potser els pares, no?, és els que hem d'apuntar aquesta lliçó, que a vegades ens focalitzem molt en la feina, encara contestem e-mails el dissabte, i potser que els fills vegin que del temps lliure també en sabem gaudir.
Home, el temps d'oci és un temps per descobrir què ens agrada a cada un, no? Si ens agrada cantar, ballar, pintar, fer esport, pujar muntanyes, i clar, d'aquesta manera, d'alguna manera, els pares hem d'anar per endavant, doncs, per posar-los al davant aquesta oferta de coses per fer, perquè un doncs, tirarà cap a una banda, un altre tirarà cap a l'altra, no? Però hem de poder valorar, no?, veure què es pot fer, què m'agrada, què se'm dona bé. I uns doncs, serà l'esport, i un altre serà la música, i un altre serà pues, això, la lectura, descobrirà l'afició per la lectura. És important tenir un hobby a les hores d'esbarjo, a les hores d'oci, a les hores de vacances, tenir una afició és molt important. A vegades hi ha aficions d'interior i a vegades són a l'exterior, però si tenim una vegada, no? Mira, el meu marit era molt aficionat a les pajarites, a l'origami, no? A les figuretes de paper, i es va passar tota la seva adolescència fent això, i és una activitat d'interior, però que també pues, estudies, penses, estàs ocupat, i després doncs, pues, també sortir, no? A l'hora de fer excursions, a l'hora de fer esport, una activitat de carrer, no? D'aire lliure, de l'exterior.
Com deia l'Aureli, una mica d'equilibri també, no? Sí, en aquest aspecte, interior-exterior, que hi hagi activitats una mica de tot.
De tota manera, el temps lliure és una mica les rodalies d'aquell temps lliure que tindrem a l'estiu, que serà una quantitat gran, però que al llarg de l'any podem anar practicant doncs, això, a l'administrar aquest temps. De tota manera, ara hi ha una característica particular, i és que aquest temps lliure que tenim per al davant és un temps de Nadal. Un temps de Nadal que, a més de tindre una preparació de la vinguda de Déu, és el moment aquell en què hi haurà unes trobades familiars, que algunes seran una trobada més, perquè fa un parell de setmanes que ens hem vist, però unes altres seran d'aquelles que, si no passen un cop a l'any, gairebé, no? I llavors, home, s'ha d'intentar aprofitar perquè aquestes trobades produeixin un efecte tal que després quedem com a mínim, una mica millor de com estàvem abans de veure'ns.
Doncs també haurem de planificar, em sembla, haurem de fer llista de temes, de com els seiem a taula,
exacte,
a vegades...
No, és veritat, perquè si es deixa sortir els temes que en aquell moment se t'ocorreixin, és molt possible que pensis en coses conflictives. I si et veus una vegada a l'any amb algú de la família i tens algun assumpte conflictiu, a lo millor històric, doncs cada any podem acabar caient amb les mateixes coses, no? Aleshores, home, si ens ho preparem, de la mateixa manera que quan hi ha una tertúlia i tothom s'ho està passant bé, és perquè algú ha preparat coses, algú està disposat a fer una mica el ridícul, o molt, si fa falta, perquè la gent s'ho passi bé, doncs, home, preparem una mica. Vindrà fulanito. Ja sabem que hi ha un tema que val més que no el toquem. Ara potser n'hi ha dos o tres que més val que no toquem. Aleshores, toquem tots els demés, o sigui, siguem positius, no fugim de coses, sinó que en plantegem altres que puguin ocupar i que siguin positives.
El Jaume ha tret aquest tema de la tertúlia, potser també és bo que pensem coses perquè els nens es diverteixin amb nosaltres i, no, i es vagi cultivant una mica, que ells tinguin ganes de fer coses en família, no? Que no ho vegin una mica
ensupir. Aquesta idea de la tertúlia...
La tertúlia és una idea xula.
Cal dir-la moltes vegades perquè probablement hi ha molta gent que considera que això, si es dona, bueno, si es dona, es dona, però si no es dona, no. És que si es fomenta, probablement, és més fàcil que es doni. I amb això que vull dir, que quan es parla de que els pares són els responsables de l'educació dels fills, i sembla ser que això de l'educació dels fills, com si, bueno, els porten al col·legi, i sobretot, home, que no es barallin quatre vegades, bueno, educació dels fills vol dir educació dels fills.
En tots els aspectes.
Tots els aspectes. I que sàpiguen estar a taula i parlar, i xerrar, i deixar... I que tu parles, però l'altre també vol parlar, Has de deixar que parli. Bueno, això no s'improvisa. Això no és una cosa de dir... Bueno, nens, farem tertúlia. Mira, les tertúlies s'acostumen... Bueno, hi doneu criteris, etc. Per tant, la idea de que, per si mateix, aquest temps és un temps que té tanta importància... Perquè són moltes coses, És com, per exemple, això que deia abans, l'equilibri. Com el temps acadèmic. El temps acadèmic ja s'encarrega bàsicament l'escola. Però que, si no s'orienta... La paraula per mi és, si no s'orienta, per si mateix no queda orientat. No queda orientat.
És com allò que deies, no? Si no planifiques, no surts. Si ja ho tens una mica en visió...
Pot sortir qualsevol cosa.
I amb el tema de que els pares hem de ser models pels nostres fills, també a l'hora dels jocs, perquè els pares hem de jugar amb els nostres fills a jocs de taula, a pilota, el que sigui, i és una ocasió adequada, superadequada, per saber ensenyar-los a guanyar i a perdre, perquè saber guanyar també se n'ha de saber, per no ofendre els altres, per no arrasar-los, no? I dir, soc millor,
vosaltres sou... No?
I també s'ha de perdre, perquè hi ha gent que s'enfada, no?
Molt, sí, sobretot els petits.
D'entrada ens enfadem tots quan perdem, no? Però si t'ensenyen a saber perdre i a saber quedar, pues, amb dignitat i a saber divertir-se i disfrutar també quan no has guanyat, doncs això és una lliçó que amb els pares s'ha de prendre en primer lloc. Amb jocs de taula, tota la vida, sí. No? De la oca, del parxís, tots aquests jocs tan senzills i tan que fan família, doncs aquí és una bona oportunitat que tenim per ensenyar als nostres fills.
Sí, que has dit, deixa'm que digui que possiblement se'n va una mica del tema, però crec que val la pena citar-lo. Amb les competicions esportives dels col·legis, de vegades el problema són els pares.
Que el sents renegar, el sents allà a la porta.
Jo he estat molt delicat i dic, algunes vegades. I és molt trist que això es dongui.
Sí.
Malauradament, també a vegades és l'entrenador de l'equip.
Però depèn de quins ambients.
Això fa molt de mal. Sí. Això fa molt de mal. Home. Per tant, jo crec que aquest... Quan has parlat, dic que estava pensant, caram, doncs mira, amb les competicions esportives es veus els pares que diuen, doncs allà, amb els tacos i els nans, doncs vinga, tu, més dur, i no pot ser. Bueno, ja, ara, tanco el parèntesis i seguiu.
Bueno, és que també forma part del temps d'oci, no?
Em semblava que era molt adient dir-ho, no?
Molt bé. Sí, o sigui, el món actual és molt competitiu, i el que està clar és que contínuament estem fent coses que, home, un s'hi ha de... Per una banda, tampoc es pot ser una persona d'aquestes de sang freda que diguis, bueno, mira tu, ara toca perdre, doncs toca perdre. No,
està bé que t'esveris una mica, que hi hagi una mica de nervi, no?
El que s'ha de veure és que, home, els esportistes, un cop s'han dutxat, i els que no cal que es dutxin, perquè potser és una partida de cartes, no cal dutxar-se després d'una partida.
Efectivament.
Però que al cap d'una estona...
Habitualment no. Potser has estat patint en intenció tota l'hora i has suat.
Al cap d'una estona... A veure, aquella intensitat que s'hi ha posat, bueno, doncs ja està, no?
Però no només en l'esport, descobreixes coses, perquè jo, per exemple, jugant al Monopoly, tinc un fill que gasta tot i compra tots els hotels que pot i l'altre estalvia fins al final, i gairebé sempre perd l'estalviador, pobre. Però vull dir que també descobreixes moltes coses en l'àmbit de jugar amb família. Digues, Aureli.
I una altra cosa és que quan es parla de temps de lliure, temps lliure dels fills, bueno, igual a, no exactament igual, però implica també temps lliure dels pares. Si més no, que hi ha alguns moments que coincideixin. No
vol
dir,
dos.
O sigui, tots dos. O sigui, no vol dir al mateix temps el mateix, però implica que alguna vegada els pares han d'estar lliures quan els fills estan lliures. Perquè si resulta quan els fills estan lliures els pares estan veient l'ordinador o llegint un llibre i tal, s'està desaprofitant pistonada aquí. Uh-huh. O sigui, no vol dir una equació que digui això X igual a Y o... No, igual no, l'igual no, però que una certa implicació sí que ha d'haver-hi en algun moment de realitat.
I perquè això sigui possible, jo torno a la meva idea inicial, que temps de lleure, temps lliure, també és quan hem de fer les feines de la casa, que hem de dedicar temps. I si tots ajudem, ho fem en menys temps i podem sortir tots.
Bueno, però ara, i jo ja recolzant una mica el que deia el Jaume i el que esteu dient vosaltres, dic que, i aquests dies són molt adients, també pensar en allò que fa família. I torno a la intertúlia. Fa família vol dir... Hi ha qüestions que, en la mesura que un s'implica amb la família, per exemple, servir, per exemple, arreglos de la casa...
Ordre, tema
d'ordre... Adreçar la casa...
Clar, coses que potser van quedant allà pendents, fins que tinguem...
Bueno, aquests dies molta gent aprofitarà per l'arbre, potser treure la decoració...
Això que t'implica, muntar el pessebre, no? A mi em sembla que això fa família.
S'ha de compartir, i al mateix temps, dintre del que abans parlàvem de les tertúlies, home, és el moment d'afegir informació d'aquella de qüestions de familiars.
Confidencials, no?
No, qüestions, home, de com era l'avi, el rebesavi, quines coses són. Què és el que forma part de les característiques d'aquesta família, no? Això normalment als fills i als nets els hi agrada força, Si ens hi fixem, ens sembla que potser no n'hi ha per tant, perquè nosaltres ja les coneixem de sobres, però per una banda és bo que les coneixin perquè els hi agrada, i per l'altra és una mica comunicar l'ADN aquest de la família, no? Aquelles coses que ens fa diferents als demés, o que ens dona una característica, o que alguna que és totalment positiva, altres que potser no tant, però que formen el conjunt de com som i per què fem les coses.
Quan els nens són petits, potser sí que és molt fàcil portar-los amb els avis, no?
O parlar-los de coses del passat, també els agrada, però, sí. No? Amb l'adolescent...
Sí. No, jo em referia a que quan són petits, doncs els puges tots al cotxe, vinga, toca anar a veure els avis, no? I et vas passar o dines amb ells, passes la tarda allà, però quan ja són més grandets, com que ja tenen la seva pròpia agenda i es munten al seu propi horari, doncs a vegades els has de recordar, que has d'anar a veure els avis, que potser fa no sé quantes setmanes que no hi vas, no? O, si més no, truques per telèfon. que també és això, no? Temps de dedicar-nos
als altres. Truques de veu, per telèfon, de veu, als avis...
Sí, no, WhatsApp, no, WhatsApp, no. Home, no n'hi ha prou.
Afortunadament, ara també tenim el cas de que els nets t'inviten a un partit avi. El diumenge jugaré un partit. Jo sé que cada diumenge juga un partit, no? Mm-hmm. Però quan m'ho diu...
Et fa il·lusió.
Vol dir que espera que jo hi vagi.
Clar.
I aleshores, apunta-t'ho bé,
sí, sí.
Perquè si no ho fas, home, no passarà cap drama... Però estàs començant a perdre punts d'avi,
sí, sí,
eh?
Totalment.
Com que els avis ara són més transportables que en altres èpoques...
Pocs punts deus perdre, tu, Jaume, em sembla, eh?
Procuro no perdre'n, eh?
Em sembla que tens bastant ple de punts.
És un temps molt, molt, molt ben retribuït, eh? Vull dir que em considero molt ben pagat.
Home, època de festivals de Nadal, ara també, vull dir que hi haurà molta activitat per famílies, per avis, per anar a veure els nens cantant o fent pessebres...
No, i una altra qüestió, que és un... serveix per ara i la curs de la vida, eh? Són de passar bé a casa. És a dir, si no s'hi troben un gust a casa, aniran a fora. I això, dius, bueno, ja, però ja se suposa que es dona. No, sempre es dona. Tu veus que no saps per què, que els amics d'aquest i d'aquest venen a casa teva, i a més sempre venen. Perquè, no sé, però venen. I, o la d'altra. Però amb aquell no hi van. I aquell, o sigui, que es dona que hi ha nois que no s'hi troben a gust a casa i van sempre a casa d'un altre. És a dir, home, hem de reflexionar a veure si realment a casa s'ho passen bé. Alguna cosa, millor ho dic perquè a vegades són tonteries. Però tonteries que al cap de vella, el resultat final és que és dolent.
Que marxaran. Eh?
Però la mare que està tan preocupada de que n'hi hagi pols i que estigui tot net i ai, el parquet, aquí no podeu estar... Clar, però arriba un moment que els nens se'n van. És un exemple. Però segurament alguna cosa pot passar que no, o no ens adonem, o realment doncs, algú ens hauria de dir, escolta tu, que no veus que els nanos no estan a gust a casa.
I això ho he dit altres vegades.
Ja no dic cas de que estiguin barallats el pare i la mare, que aleshores segur que
no
hi seran.
Però això ho he dit altres vegades, portes obertes i que els amics vinguin i que estiguin amb
aquest,
els nostres fills.
Aquest punt d'examen crec que val la pena fer-lo. Uh-huh. O sigui, els meus fills es troben a gust a casa? Que els dic, vinga, va, sortir una, ja, que ja està bé d'estar aquí. Escolta'm, quan acaben de dinar ja estan fora al carrer. I posar tots dos extrems, no?
Sí.
Punt d'examen, simplement.
O sigui, jo el que et podria dir és que es pot escriure un llibre sobre el poder social dels macarrons.
Ah?
O sigui, les explica't, mares que fan macarrons normalment tenen sempre molts amics dels seus fills. Almenys a nosaltres ens ha funcionat força bé.
Patates fregides o... també,
sí.
Eh?
Bueno, també, però els macarrons són algo especial.
Macarrons com a element socialitzador, ho deixem a l'aire, no?, i ho podem anar treballant.
I dius, home, quants sou a casa? Són 6. Bueno, fes macarrons per 12.
I ja ens els
no
menjarem.
No pateixis que hi ha això. I aleshores...
No, el tema del menjar, del tema sí. culinari, sí, és atractiu. Eh? Tu montes un berenar a mitja tarda amb els amics dels teus fills de 10 o 12 anys, una xocolata amb melindros o galetes, o que sigui, i tens ple, eh?
Sí.
Tens ple.
T'ajuda,
estan contents, o sigui... estan a casa, se senten a gust, que és el que dèiem, que
s'hi
trobin a gust a casa.
Ara que ha començat a fer fred, en sèrio, una bona tarda de dissabte o de diumenge...
Normalment els amics dels nostres fills no miren si hi ha pols a casa.
Ah, no.
Sí.
Ni si sortirem a una revista ni res, no?
Exacte. Si hi ha algun llit que no està fet, una cosa que veig que preocupa moltíssim algunes persones... No?
A mi sí.
No dius quines persones, tots hem entès. Segueix.
Aleshores, no, això no patiu. O sigui que si estigui bé
és
i que hi hagi un bon ambient, que siguin ben acollits, si pot ser que els pares de la criatura coneixin el nom dels invitats, dels amics dels nostres fills.
Això
una cosa
important.
Que ajuda bastant, uh-huh. Perquè a tots ens agrada que se'n recordin del nostre nom, no? Cosetes d'aquestes faciliten la vida i fan que tot plegat funcioni molt millor.
No voldria acabar aquesta tertúlia, perquè hem parlat molt de com entretenir els fills. Si voleu afegir alguna cosa, tipus, si hem de cuidar també a la nostra parella en el nostre temps de lliure. Si és aquests dies que hem d'aprofitar potser per fer alguna escapada o anar a dinar tots dos, aprofitem...
Jo ja tinc planificat el dissabte, eh?
Ja ho tens pensat, això, Laura, veig, eh?
Sí.
Crec que... I dissabte,
només
no? El primer
dos,
dia.
Només dos, el dissabte. Sí,
escapada
no, sigui...
de dos, no?
Sí.
És important.
D'un dia, d'unes hores, 4 o 5 hores.
Bueno, són uns quants dies que tenim de festa, aprofitar-ne un per dedicar-lo al marit, a l'esposa...
No, que és bo que es digui, perquè això ha de ser per tot l'any. No? Vull dir, no és només
no
per
vacances.
Tota la vida,
no?
Tota la vida.
És bo que aquesta idea surti, perquè... No, és que a vegades donem per descomptat que tothom pensa que els fills estan per sobre del marit o la muller, no? L'ordre és, som esposos primer i després som pares. Uh-huh. I aquest criteri és un criteri general de sempre. Per tant, està molt bé, està molt... Però simplement volia dir, una tonteria, però em sembla que dir... També preveure imprevistos. Perquè de vegades fem el previst i dius, què passa el dia que tenim previst fent una cosa i plou? I què passa? Que, bueno, doncs millor ja se sap que una cosa ha fallat, en canvi es pot fer això. Perquè vull dir, no tenir previst les improvisacions acaba malament.
Sí, tenir també previst, preveure...
Si no surt això, que hi hagi
un pla B.
Plan B,
el pla B.
També va molt bé.
Jaume, acabem.
No, deia que de la mateixa manera que les motos acostumen a portar un lletreret que et recorda que abans de posar-te en marxa et posis el casc, els marits tindrien que portar-ne un que necessiten mimitos. Els marits necessiten mimitos. És important perquè, si no, es bloquegen.
Jo crec que us en donem molt, sou vosaltres.
Els marits més que les dones,
A vegades se n'obliden més els marits,
Jo crec que és a l'inrevés, no? Elles necessiten mimitos.
Elles. El marit necessita mimitos, aprofitem aquests dies. Heu dit moltes coses sobre temps lliure, per ajudar els fills, per gaudir del temps que estem a casa, fer tertúlies, ens heu recomanat, dedicar temps també a la parella, moltíssimes coses. Esperem que tinguem tots molt bon pont aquests dies, que ho aprofitem al màxim, i nosaltres ja ens retrobem aquí a Ràdio Estel la setmana que ve. Gràcies a la Laura, en Jaume i l'Aureli. Aureli, que aixeques la mà. No,
simplement
no sé si
la setmana que ve...
És pont, és veritat. Pont. Ens retrobem el 15. Val. 15 de desembre ens trobarem parlant de tolerància.
I ens posaran... I en... Que no surten els de paraules
d'amor?
Vols
dir que no estaran gaudint del temps lliure el dia 8?
Però això no s'ho perden.
Doncs el dia 8 fem festa i el dia 15 ens retrobem aquí a la tertúlia del programa. Molt Moltes gràcies a tots tres.
Adéu.
Adéu. Anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. The warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all?
Doncs amb aquest tema que es diu Les Frequencies hem triat aquesta cançó perquè l'entrevistada ens havia demanat un tema que fos una mica, ens havies dit, una mica mogudet, una mica animat, i per tant ja la tenim aquí. Ella és la Cristina Casals i Massó i la tenim amb nosaltres aquí a Ràdio Estel. Ella ha estudiat empresarials, també música, solfeig, piano, tot i que professionalment s'ha dedicat a temes més econòmics, ha dedicat el seu temps lliure a escriure. I la podem llegir també en moltes cartes, articles d'opinió de diferents mitjans de comunicació. La Cristina també es dedica a l'art, fa pintura, decoració i a l'educació en família, perquè té el títol de directora de temps de lleure i ha col·laborat en moltes associacions dedicades a l'oci. Per això avui la tenim aquí, per parlar de temps lliure, i perquè també té un grup al Facebook, que és un grup d'uns 500 membres, i es diu Es Productivo, Tu Tiempo Libre. Cristina Casals, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos hablando, si te parece, de este grupo de Facebook tan activo que tienes, que se llama Es productivo tu tiempo libre, porque justo hoy el programa lo hemos dedicado a hablar de tiempo libre. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de tener un grupo dedicado al tiempo libre?
Bueno, la idea fue, en principio, no fue un grupo de Facebook, sino fue un blog que hice pensando justo en este tema, porque veo por las familias, veo por amigos, veo por distintas situaciones que este tiempo, si no se aprovecha bien, pues acaba mal, tal como han dicho antes en la tertulia, ¿no? Y el blog que hice fue justo, se titulaba igual, Es productivo tu tiempo libre, pero vi que en los la llegada a la gente era menor. Entonces pensé, pues Facebook es uno de los medios actuales que llega a más gente. Entonces, a partir de ahí, hice un grupo. Al principio ese grupo fue, con pocas personas, pero unos a otros se iban invitando. Y así ha ido creciendo. Y últimamente crece muchísimo.
Sí, siempre hay solicitudes.
Muchas solicitudes.
Sí, jo soc administradora també d'aquest grup de temps lliure. Comparteixo aquest espai amb la Cristina. I la realitat és que funciona molt. Hay muchas ideas, hay muchas propuestas. ¿Qué recomendáis en este grupo?
En este grupo pues hablamos de ese tiempo libre, tanto de manera individual, el tiempo que podemos tener personalmente de ocio, como para las familias, intensificando sobre todo pues ese tiempo para los hijos, para los niños, para los adolescentes y también para la propia pareja, ¿no? Y bueno, las bases del grupo, si acaso las voy a leer un poquito porque así quedan más claras, ¿no? Pone que en este grupo vamos a intentar que el poco tiempo de ocio que tenemos lo aprovechemos bien, sobre todo y si se puede en familia o con los amigos. Uh-huh. Cada miembro del grupo se hace responsable de las personas que invitan. Esto es importante, ¿no? Y se publican algo que no es acertado, será automáticamente borrado. Es verdad que para invitar a un miembro son los administradores quienes dan el visto bueno, ¿eh? Los temas que en principio tocamos son prensa, cine, televisión, música, internet, lectura, escribir, actividades para hacer con los hijos, pensamientos y un largo etcétera, ¿no? Este grupo no se forma para hacer publicidad. Solo si una web es de interés para todos se pondrá el link, pero para dar publicidad a una empresa mejor no hacerlo. Uh-huh. Y siempre pedimos pues ese apoyo, ¿no? Que hay muchas personas, aparte de lo que son los administradores, pues que sugieren ideas para publicar.
¿Pero tú lo veías necesario? ¿Veías que la gente no sabe aprovechar mucho el tiempo libre?
Bueno, la gente a veces se lo plantea. Lo que pasa es que si tú les das la oportunidad, les das las posibilidades, les das el material, digamos material o físico o distintas posibilidades, ¿no? Les facilitas. Y entonces lo agradecen mucho. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hablamos de películas de cine o hablamos de libros, si lo que haces es proporcionarles una buena película, una película que sirva para la familia o si está dirigida a jóvenes, pues que puedan sacar valores de esa uh-huh. película que les sirva interiormente, pues aquello es mucho mejor.
O sea, que tener una pauta, decir, esta película los puede ayudar pues a ser generosos o algún valor concreto que queramos transmitir a los hijos, pues ya tenemos una pauta con vuestras recomendaciones.
Sí, porque lo que es importante en ese tiempo libre es que construya a la persona. Y por eso buscamos cosas que construyan a la familia o construyan individualmente, ¿no? Y, bueno, a través de, puede ser simplemente con un vídeo de un YouTube que sea el ejemplo, estoy pensando ahora mismo, hace dos días publicamos un vídeo de un anuncio alemán de la Navidad, ¿no? Y ese vídeo lo ha visto muchísima gente, lo ha compartido mucha gente. En ese vídeo lo que se hace es un señor mayor que está esperando con mucha ansiedad, es mayorcito, la Navidad. Y entonces pues hace la comida, tal. Y en el momento no se presenta nadie. Y entonces, posteriormente, sale otras imágenes en las que él manda a todos sus hijos que son 5 o 6, pues como si hubiese fallecido. Uh-huh. Y claro, todos los hijos se mueven, cogen las maletas, viajan, etcétera, y van a la casa de su padre. Y cuando abren la puerta todos ellos, que están casi llorando, etcétera, se encuentran todas las velas encendidas con una mesa de Navidad. Y se quedan impresionados y aparece el abuelito.
El abuelo.
Entonces esto demuestra pues que la gente estas cosas le llega y cómo hay que vivir la Navidad, ¿no?
Es muy importante porque igual que hemos sacado tiempo para asistir a un momento triste, como era el fallecimiento, hemos de encontrar tiempo también para celebrar las cosas buenas, ¿no? Sobre todo ahora estos días de Navidad. ¿Qué más podemos hablar del tiempo libre? Tenemos también recomendaciones literarias en vuestra página.
Sí, en nuestra página también hemos ido poniendo libros que son imprescindibles para una biblioteca. Pero, por ejemplo, ahora mismo hemos también pensado libros para esta Navidad, uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Hay uno que se titula Los amigos, que es de Kazumi Yumoto. Y, bueno, son 3 muchachos japoneses, uno de ellos es el narrador, ¿no?, que se interesan por observar justo a un anciano que les dice que va a morir pronto y ellos quieren saber cómo es el tema de morir. Y entonces de ahí arranca una relación con esa persona mayor y le ayudan a recuperar su ilusión para vivir.
Los amigos.
Y entonces esto, pues, ellos lo transmiten en el colegio. Uh-huh. Ese es un poco pues el valorar la vida humana y también enseñar la perennidad de la muerte, ¿no? Este libro
es una recomendación.
Una recomendación que podría ser para todos los públicos, ¿no? Y también hay otro libro que es de Robert Cedric Sherriff, que es La quincena de septiembre. Este quizá los más jóvenes les puede ser un poco más difícil, pero tiene la cosa, la característica que es un libro que él mismo dice que es una historia que nunca se ha escrito, ¿no? Entonces, el asunto es que no hay nada así ni morboso, ni bélico, ni asesinatos, ni infidelidades matrimoniales, no hay nada de esto.
Y cuesta encontrar libros así, ¿eh?
Esto. Entonces, lo que insiste es que es importante la sensibilidad del que descubre el tesoro de ese libro. Y, bueno, es una novela que empieza en Dulwich, donde la familia, una familia, ¿no?, tiene su casa y esperan la llegada de otro señor. O sea, lo que es la explicación esta, pues que se traslada, ¿no?, se van cambiando. Lo que vemos en este libro es que se descubre la capacidad de observación del autor. Y tú te metes en esa capacidad. Uh-huh. Y lo que valoras pues es ese retrato psicológico de las personas. Por eso digo que a lo mejor los más jóvenes aquí se pueden perder, ¿no? Pero, bueno,
interesante.
Sí.
¿No? Son 2 aportaciones, 2 consejos, Los amigos y La quincena de septiembre, que pueden ser una buena propuesta para estas Navidades.
Esto.
Hemos hablado también en la tertulia de cómo educar a los hijos en el tiempo libre, adolescentes, pero quizá a veces en estos días nos olvidamos también de los mayores, ¿no?
Sí, yo esto sí que veo que es un error a veces muy importante, que es que, bueno, nos preocupamos mucho pues de ese tiempo libre y pensamos, a ver, estas Navidades, por ejemplo, este fin de semana que es largo, ¿qué voy a hacer con los niños, tal, no sé qué?
Sí.
¿Qué voy a hacer? ¿Qué planes podemos,
¿sí?,
hacer? Y resulta que, bueno, también lo más importante es que los padres, los mayores tengan ese tiempo libre, porque si no, ¿qué les pasa? Pues que como vamos tan cargados de trabajo, vamos corriendo, más en Cataluña, ¿no? Pues
En Cataluña,
sí.
Corremos mucho más.
Podemos llegar a momentos de malos humores y queremos hacer ese tiempo libre con los niños y es que no lo hacemos bien, ¿no? Entonces, es importante que cada uno sepa lo que necesita, ese descanso que hemos dicho, bueno, que es un ocio positivo, ¿no? No es tirarse...
Sí, habíamos dicho que en la tertulia que descansar no significa no hacer nada.
Esto.
Sino hacer cosas distintas.
Pues es que también, ¿no? Porque si llevamos unas jornadas de trabajo que son, pues, de muchas horas, pues ese tiempo lo necesitamos. Puede ser a base de leer, puede ser a base de pintar, un hobby, lo que sea, ¿no? Pero tenerlo. Y también es muy importante que en esto, en el grupo lo ponemos, ¿no? Posibilidades de excursiones, a veces que pueden ser también con los hijos, pero quizá ellos pues andarán más despacio o podemos estar al ritmo de ellos. O también hacer deporte, muchos es muy importante, ¿no? Aprovechar uh-huh. los sitios que hay en la misma ciudad, a veces, pues para hacer deporte. Hay muchos parques que tienen cosas para movilizar las piernas, movilizar las manos. Incluso para los abuelos también ayuda esto, ¿no?
Uh-huh. Por eso decía, ¿eh? También pensar un poco en los mayores, ya no solo el matrimonio, sino abuelos, que a lo mejor no salen mucho, y aprovechar estos días para que hagan algún deporte, alguna salida en familia.
Y también es característico que, como muchos niños se les deja a los abuelos, ver que un niño hace la misma actividad que el abuelo en estos aparatos que han puesto ahora, por ejemplo, en Barcelona hay muchos aparatos de estos, cómo admiran cómo lo hace la persona mayor, ¿no? Es bonito verlo. A veces voy en autobús y lo veo un niño cómo mira al abuelo que está moviendo ahí el brazo y dándole vueltas al aparato, ¿no? Uh-huh.
Ese vínculo entre las dos generaciones que parecen muy distantes, pero luego están más unidas que otras. Uh-huh. O sea, tiempo para la familia, tiempo para hacer actividades, nos decías salidas, porque también tenemos un poco la sensación de que la cultura que tienen nuestros hijos es muy de centro comercial, de esto, gastar siempre, ¿no?
Siempre. Una de las cosas que hacemos en el grupo es de vez en cuando, no solo ahora para las vacaciones, poner diferentes actividades que pueden hacer en familia. Por ejemplo, una fiesta de uno de los hijos, un pequeño, o bueno, pues hay muchas cosas de las fiestas que no hace falta comprarlas, pues que los globos a lo mejor sí, ¿no? Pero un detalle como puede ser, pues que el mismo niño recorte una carita, bueno, hacer una pequeña carita y colgar una detrás de otra. Esto ya puede ser una manera...
Un poco de decoración,
de
¿no?
decoración, uh-huh. que les pueda ayudar. Bueno, ahora sí que de cara a la Navidad es muy importante que los niños decoren la casa, aunque quede muy fea. Pero
es igual,
sean,
¿no?
Ellos.
Tampoco tiene que salir en ninguna revista, ¿no?
Ninguna, ¿no? Ya sabemos que en los belenes, pues ellos ponen sus figuritas y a
y
lo
los
mejor...
los clics de Playmobil, ¿no? Esto. Pueden aparecer allí
infiltrados. Pero que sea una cosa suya, que la compartan también con la familia.
Molt bé. Pues amb la Cristina Casals hem estat parlant ara de temps lliure. Ja us hem recordat que ella té un grup de Facebook que es diu Es Productivo, Tu Tiempo Libre. I si us hi voleu afegir, doncs ja sabeu que ho heu de sol·licitar i podreu compartir les vostres experiències, idees, recomanacions literàries, cinematogràfiques, una mica el que vulgueu. Nosaltres amb l'entrevista posem el punt final al programa d'avui. Abans d'acabar volem agrair a l'associació FERT que fa possible aquest programa i al nostre tècnic, en Jordi Carretero. Nosaltres ens acomiadem, ens retrobem el dia 15 de desembre, aquí a Paraules d'Amor. No hi falteu.
Desperta els teus sentits.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'obra social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La pitjor presó és un cor tancat.
Joan Pau II.